Bon vespre. Em correspon avui a les xerrades d'aquests diàlegs teològics presentar la parròquia, una realitat essencial, i la seva identitat i els serveis que ofereix o que pot oferir. Aniré llegint textos dels diferents documents que després us presentaré o us aniré presentant, alguns comentats, d'altres amb conclusions que em semblen oportunes. Començant amb el directori de la parròquia, diu així: a la parròquia acostuma a haver-hi un grup de persones més responsables i actives en les tasques pastorals i en la missió evangelitzadora de l'Església. Cal que hi hagi un sol·lícit acompanyament d'aquestes persones, tant per acompanyar i alimentar la seva fe com perquè elles també siguin obertes i acollidores de tothom. Una altra cita. Entenem per grups d'acció pastoral en la parròquia, diferenciant-nos dels moviments o d'altres equips, aquests grups que tenen encomanada una funció al servei de qualsevol àmbit pastoral, com per exemple la catequesi, la litúrgia, Càritas, la preparació del matrimoni, la pastoral de la salut, la pastoral de la joventut. Per tant, aquests equips hi són, hi han de ser, i de fet és justament per això que fem aquestes xerrades o aquests diàlegs. S'ha d'ajudar a fer que les persones més properes a la parròquia estiguin integrades en aquests grups d'acció pastoral, que prenen responsabilitats en la parròquia. Així s'eviten personalismes i s'ajuda a la consciència comunitària i missionera de la parròquia, tal com encomana el Concili Tarraconense. Obtenim aquest text que l'hauríem de citar moltes vegades. Els laics idonis, homes i dones, siguin cridats a exercir missions pastorals. Pot ser convenient que persones religiosos i seglars, entre les que treballen més activament en alguns àmbits de la pastoral de la parròquia, d'acord amb les circumstàncies de cada lloc, se'ls confiïn responsabilitats pastorals d'una manera més oficial i en el nivell que correspongui. És per això, justament per aquest motiu, és el perquè ens trobem fent els diàlegs teològics, que són, o volen ser, un tast de continguts que permetin crear un desig d'anar més enllà. Significa, doncs, que aquell que ha entès i ha viscut aquests diàlegs descobreix que pot o hi necessita aprofundir amb més qualitat i més sistemàticament les coses. Per tant, convençuts de la necessitat, comencem parlant de la parròquia. La meva parròquia, com qualsevol dels que m'escolteu, sempre ha estat un lloc de referència. És insubstituïble, però de fet també és insuficient. És la realitat més coneguda i de la que tots en podem parlar. No hi ha lloc que reuneixi habitual tanta gent. Tots hi pertanyem, a una parròquia. Tradicionalment podem parlar del campanar de la parròquia. Es havia dit sempre que cada parròquia el seu campanar. De fet, la nostra no en té, la de Sant Joan, I quan parlem de la parròquia parlem d'aquell edifici de referència que el fa visible, el nom que l'identifica, l'estil, la personalitat de cada una. Cada una té una certa personalitat que això ho defineix sempre, l'equip que va al davant. I cada parròquia té unes persones que defineixen molt bé la seva identitat, o almenys les seves peculiaritats. Tots coneixem i participem i estimem la parròquia de la que en som fins estimats. El sentit de pertinença que ve d'una família pròpia és un signe més clar dels que participen activament des de dintre. Soc d'aquella parròquia. Aquell ser significa, doncs, estimar-la com un pot estimar una família. Les parròquies s'hi fan molts serveis: culte, acolliment, catequesi, atenció assistencial, cultural, sacramental. De fet, és on es viu el catolicisme popular: festes, funerals, casaments, batejos, les festes cristianes omplen la parròquia. Amb el temps ha realitzat la seva missió de formes diverses. Donem una pinzellada històrica i plantejarem qüestions diverses. Per la història de la parròquia de 20 segles és molt atrevit, però tirem alguna pinzellada perquè veieu que ha anat variant. Primer, pensem de l'origen de la parròquia. La paraula parròquia vol dir qui viuen, els que viuen a l'entorn. Els parroquians són els de l'entorn. Ja des de l'Antic Testament s'hi fa referència d'alguna manera. Equival a ser estranger o emigrant. Viure com un foraster amb un domicili i un país amb certa protecció per part d'una comunitat, però sense dret a ciutadania. Pensem, passem un repàs en aquests segles de la parròquia, que té tantes matisos que segur que serà un error poder-los definir en un segle. A final del segle I, les comunitats cristianes tenien el seu propi bisbe. El bisbe era la seva parròquia, i res més. Cap al segon segle i al tercer, els preveres ajuden el bisbe a la ciutat. El que avui en diríem és una diòcesi pròpia. El bisbe amb els seus capellans. I per tant aquí hi ha un procés catequètic i d'adhesió molt important. Però a partir de Constantí, el bisbe tenia molta autoritat també civilment. Va ser fins al segle III que el papa Sant Damasó instaura parròquies circumscrites. És a dir, sacerdots encarregats formaven part del presbiteri. El responsable era el bisbe, que tenia fins i tot una litúrgia pròpia a cada diòcesi, i els preveres l'ajudaven i ja anava més enllà de la pròpia parcel·la del bisbe, per entendre's. Com que l'Església va creixent ràpidament, sobretot gràcies, o si voleu, Constantí, apareixen les parròquies rurals, s'havia d'anar més enllà. A la ciutat, com a parròquia, és més tard. Creix l'evangelització en zones rurals, van estructurant-se a l'exterior de Roma. Parròquies funcionals, més aviat territorials. Es bategen gent al camp, ja massivament, i quan s'abateja massivament, perd la fortalesa, l'essència d'aquests grups d'evangelització que anaven i venien, i les parròquies acaben administrant sagraments. En canvi, el sagrament de la penitència, com un segon baptisme, canvia el dinamisme missioner. Si un havia d'anar a evangelitzar, doncs era un estil de fer. Si un ja neix dintre en un lloc evangelitzat, pretesament evangelitzat i sacramental, llavors la parròquia ja té el seu sagrari, té el lloc sagrat, i hi ha grans basíliques en lloc d'assemblees, diríem que es pogués dialogar i plantejar i fer un procés catequètic. Hi ha un ja neix com a cristià, diríem, perquè ja entra dintre de l'església, així com neixes en una família, neixes a l'església. Es cristianitzen les institucions, per tant, tot el temps de Constantí i següents, sembla que es perdi la personalització de la fe i es passa d'una casa de l'església, d'Homus Ecclesia, a una església ja parroquial, és a dir, una església de masses. La massa mai és personalitzada i això fa que perdi una certa fortalesa. Al segle VI ja es fan grans temples, s'estructura l'església amb influències dels senyors, fins i tot a vegades al marge dels bisbes, tenen poder i utilitzen l'església doncs, per a dominar també el seu entorn. Aquí hi ha una intenció de poder controlar també els beneficis que produeix el bé de donar la part proporcional a l'església. Al segle V a 8è es configura tota la dimensió financera, administrativa i cultural. El bisbe havia de visitar les parròquies i això ho compleix, però sempre hi ha un enriquiment o s'ha de fer un benefici pel bisbat, pel bisbe, per la diòcesi, i això fa que hi hagi molta dependència de la qüestió econòmica. Al segle VIII i IX, les esglésies són erigides pels senyors feudals. Tot benefici entra en conflicte amb els convents. Al llarg de la història hi ha hagut sovint conflictes, en podem parlar més, però ho direm només una mica, entre els religiosos i les parròquies, en tant que convents que tenen la seva autoritat. L'estructura feudal de Carlemany divideix el seu imperi en diòcesis i parròquies. S'estructura en funció cultural i administrativa. El rector havia d'administrar els beneficis i tenir cura de les ànimes. Cuidar. Per tant, tenia aquestes dues dimensions. Molt pendent de la qüestió econòmica i l'atenció a les ànimes. A partir del segle X ja s'anomenen parroquians i es posen obligacions. És fins llavors que posa el compliment del diumenge i de Pasqua. Pagar el delme, les primícies. Es demana que es bategin quan prim, com més aviat millor. S'estructuren els manaments de l'Església. Fixeu-vos que estem al segle X. Al segle XII i XIII els concilis han de corregir molts abusos de l'Església. Aquí hi ha els concilis famosos tarraconenses, el nostre bisbat, que és l'Església que a nivell universal ha tingut més concilis, i han de corregir moltes vegades, o primer aplicar els concilis i corregir els excessos de molts capellans d'aleshores. 14 i 15, les parròquies tenen poc nivell espiritual. Més aviat són serveis i poca profunditat espiritual. Però pensem, sobretot, anem cap al Concili de Trento, que aquí sí que hi ha més qualitat. Hi ha l'estatut jurídic de la parròquia que considera l'òrgan principal de la pastoral. Parròquia, l'òrgan principal de la pastoral. El capellà ha de viure allí. Encara això no s'ha tret del dret canònic. El capellà ha de viure a la parròquia. Se li dona una autoritat, el del rector, l'església protestant, que és llavors quan es divideix, parla més de comunitat, cosa que l'església catòlica no en parlava tant llavors. Els parroquians són els que viuen en el territori. No es contempla la dimensió d'adhesió personal. Vius allí, neixes allí, ets d'allí. No tant l'adhesió personal, l'opció. La parròquia és cosa massiva, impersonal. Es busca garantir la seguretat i el benefici de l'entorn parroquial. I allí fa, el Concili de Trento fa realment un canvi, es fa un nou plantejament de preveres. S'instauren els seminaris. No hi havia seminaris abans, per tant, vol dir que hi haurà una formació als seminaris tridentins, com és el nostre, doncs preval el servei del prevere a la gent més que no pas el benefici. Es passa del delme a la petita porció, es dona una petita porció. Als finals del segle XVIII hi ha molta influència política. Del XVII al XIX el rector era el mestre, el pedagog, el popular, i vida moral molt estricta en la sexualitat, en la propietat privada, en la resignació, tingueu paciència, aquesta moral estricta va fer que després hi hagués una gran explosió en contra. Però passem al segle XX, ràpid, neix o s'educa, es favoreix molt la consciència del laicat, es promou la renovació del clero, l'autonomia de les parròquies creix. El Codi de Dret Canònic, per exemple, diu: la parròquia és una part territorial de la diòcesi, amb la seva església pròpia, una població determinada assignada a un rector com a pastor propi de la mateixa per cura de les ànimes. Per tant, ja té una descripció teològica en qualitat. Podríem parlar del segle XX, que hi ha diversos congressos sobre la parròquia evangelitzadora. S'ha fet també, si voleu tenir present, el col·loqui europeu de parròquia, se s'emporta en 60, i van sorgir amb l'estat de compartir els plantejaments de les diferents parròquies europees, i ara ja es parlen de moltes coses més enllà de l'estricta parròquia. Els laics són els que són majoria en aquests col·loquis, i per exemple aquest últim que vaig anar es parla de l'Europa edificada sobre els principis d'universitat laica, un universalisme laic, i doncs quin paper ha de tenir la parròquia en una societat definida com a laica. Per tant, ens obliga a un diàleg necessari amb el món, i aquests col·loquis afavoreixen un diàleg entre 15-20 països que cada dos anys es fan sempre amb molt d'interès. Faig una altra llista llarga de criteris teològics amb matisos diferents. A vegades quan es defineix la parròquia, cada un en un moment determinat la defineix de forma diferent. Per exemple, una realitat sobrenatural. Pinça, que ho demana, eh? L'altre, un misteri sacramental. Cèl·lula bàsica de l'Església. Això són maneres de definir la parròquia o maneres que he trobat que algun teòleg diu. Una església, fins i tot una diòcesi petit. La parròquia seria una església dintre de l'església. Si l'església és la diòcesi, una església, una parròquia seria una església dintre de l'església. Rahner, el gran teòleg, recorda que l'atenció a les ànimes no és només de les parròquies. Per tant, sabem tots que hi ha altres aspectes que no són de la parròquia que la gent també rep la formació, des de col·legis, institucions religioses, els convents. Es va parlar després del concili, es van crear moltes comunitats de base que vivien a vegades paral·lel a la parròquia. S'havia arribat a dir que la parròquia realitza en petit el misteri de l'Església, identificant-se excessivament amb la dimensió cultural, ignorant la dimensió cultural, social, catequètica. La parròquia, ja es passa llavors a la dimensió francesa, que parlen quan es presenta si França és un país de missió, diran la parròquia ha de ser una comunitat missionera, per tant no tancada amb ella mateixa. Incorpora a partir d'aquí la dimensió evangelitzadora. La parròquia no és només la dimensió catequètica, cultural i de caritat, sinó hi ha aquesta altra dimensió missionera evangelitzadora. Un col·lectiu alemany acaba definint la parròquia comunitat de culte. També és insuficient. Si la parròquia només es fes culte i no es fes totes les altres dimensions, seria ben pobre. Conger, el catòleg del concili, parla de la funció de la parròquia és engendrar i formar cristians i prou, en un moment determinat. Ignora que només obertura al món. Conger farà moltes més coses, evidentment, i influeix molt el concili i fa que la parròquia sigui oberta al món. Montini, que és el papa Pau VI, com recordeu, la parròquia és la primera comunitat de la vida cristiana entorn de la fe, la pregària i la caritat. Per tant, aquí agafa també les tres dimensions. Després del Vaticà II sorgeixen amb força comunitats de base paral·leles a la parròquia. Ja ho havíem dit, això. Es pot parlar també d'una parròquia com un territori existencial. Fixeu-vos ja, la parròquia geogràfica, tots tenim la idea de la geografia de la nostra parròquia, però també es demana la parròquia com una realitat existencial, un col·lectiu que no sigui l'entorn només de la geografia. Això en una temporada va tenir molta influència. I això seria una església també particular. Segueixo. Fruit del Vaticà II, el Concili Provincial Tarraconense determina que els bisbes elaborin un directori marc pastoral parroquial per als diòcesis de la Tarraconense, que defineixi i orienti la missió de la parròquia avui. Per tant, aquest document és fruit, evidentment, del Concili Tarraconense, i això ja fa dies. Ara celebrem els 25 anys. Situem, fem un pas més. La parròquia, la seva naturalitat, la seva naturalesa. La parròquia s'ha d'entendre en referència a l'Església diocesana, que és la unitat eclesial completa. Una església hi ha d'haver sempre presidida pel bisbe, el successor dels apòstols, i per tant els laics necessiten l'acompanyament dels preveres, la santificació a través dels sagraments, que presideix la caritat, sempre la parròquia en relació a l'església diocesana, que és la unitat eclesial completa. Llegeixo com ho diu aquí. La diòcesi és una porció del poble de Déu. encomanada al bisbe perquè pasturi en col·laboració del presbiteri, de manera que adherida al seu pastor i congregada per ell en l'Esperit Sant, per mitjà de l'Evangeli i de l'Eucaristia, constitueixi una església particular en la qual és de debò present i actua l'Església de Crist, una santa, catòlica i apostòlica. Això és una definició ja molt més completa, amb molts més matisos. Cada bisbe a qui s'ha encomanat la cura de l'Església particular, sota l'autoritat del pontífex, pastura les seves ovelles en nom del Senyor, com a pastor propi, ordinari i immediat, exercint envers elles el ministeri d'ensenyar, santificar i governar. És el text del Concili Vaticà II, del Christus Dominus. Són molts els matisos que s'han descrit per dir què és la parròquia. Només alguns exemples. Sant Pau ja reuneix a les cases. Podríem dir que és una petita parròquia, si voleu. Casa entre les cases. Aquesta seria una bona manera de dir que és una parròquia. Una casa entre les cases. Enmig de. També es podria entendre com que és com una institució, fruit d'una època de la cristianitat. Per tant, una institució que té els drets, els deures, les obligacions. Una institució que procura mantenir, protegir i conservar amb normes una moral i uns costums socials sota la direcció del rector. Això va ser un temps determinat. El rector tenia el control, d'alguna manera, de la gent. Per molts, avui, la parròquia segueix sent un aglomerat de cristians. Esperem que convençuts, o uns practicants assidus, o d'altres que hi van les quatre estacions de la vida, Baptisme, comunió, matrimoni i enterrament. Un ha passat aquestes quatre estacions per l'església, per la parròquia, ja té satisfet el seu sentit religiós, ja potser no més. Alguns consideren que, havent fet això, ja són de la parròquia. El codi de dret canònic, la parròquia és la comunitat eucarística, el cor de la vida litúrgica de les famílies. Comunitat eucarística i alguna cosa més, evidentment. Una comunitat, a la manera dels apòstols, que prega, litúrgia, aprèn en la catequesi i té en comú els seus béns, la caritat. Més maneres de dir la parròquia. La parròquia és l'església mateixa que viu entre les cases dels seus fills i filles. Això ho diu Papa, Sant Papa Joan Pau II. La parròquia és on s'aprèn a viure com a deixebles del Senyor a l'interior d'una xarxa de relacions fraternes, en les quals s'experimenta la comunió amb les diverses vocacions i de les generacions, dels carismes, dels ministeris, de les competències, formant unes comunitats concretes que viu solidàriament la seva missió i el seu servei en harmonia de la contribució específica de cadascú. És a dir, no és només un servei, sinó és una plenitud de serveis que agafa tota la persona, que agafa tota la comunitat cristiana, que ve quan un no val la pròquia només a fer un sol servei. Dic moltes definicions que podríem matisar cada una i no farem pas. Pot ser pensada com un petit bisbat que procura autoservir-se. Seria un error, perquè una parròquia no té en ell totes les dimensions, ni encara que en tingués moltes, no pot ser autorreferencial amb ella mateixa. Això ho diu molt el Papa, ho diu molt el nostre arcabisbe. És cert que la parròquia fa l'Eucaristia, i és cert que l'Eucaristia fa la parròquia. Una definició clàssica i també ben necessària d'entendre. És una comunitat de fidels constituïda de manera estable. El codi canònic així ho diu. La parròquia és una comunitat que acompanya els fidels en el seu creixement espiritual, sagraments, especialment l'Eucaristia, i referencial amb grups i persones que hi participen. Una altra manera de dir-ho és una determinada comunitat de fidels constituïda d'una manera estable en l'església particular, la cura pastoral de la qual, sota l'autoritat del bisbe, diocesà, és acomanada a un rector com el seu pastor propi. Tot això són codi del dret canònic, eh? Però hem d'anar més enllà perquè ara hem parlat poc de l'experiència de Déu, de la presència, la força de l'Esperit Sant aquí, eh? Ho diu així: la parròquia és una comunitat convocada per l'Esperit, l'assemblea convocada per l'Esperit, no pel rector, no per una idea, sinó per una experiència, provocar una experiència de fe. Torno a dir, la parròquia és una comunitat convocada per l'Esperit, per anunciar la paraula de Déu i fer renéixer nous fills a la font baptismal, reunida pel seu pastor, celebra el memorial del Senyor, dona testimoniatge de fe i de caritat, vivint en un estat permanent de missió, perquè no li falti ningú el missatge salvador que dona la vida. Important, per tant, un document que es va publicar fa poc que demana com revisar la parròquia i com donar-li una vitalitat i evitar errors. Una comunitat que viu en un territori determinat com a realització concreta del misteri de l'Església. Sagrament de comunió amb Déu i amb els germans. Realitzada i oferta en i des de l'Església particular, de la qual rep la constitució i la missió. És a dir, el bisbe, l'Església particular, que és el bisbat, crea les parròquies i fa possible que cada espai parroquial s'hi realitzi del misteri de l'Església. És una institució que aglutina la vida dels cristians. De vegades, fins i tot, és com un monopoli dels sagraments. Per exemple, les ermites, santuaris, no els toca batejar. La parròquia s'realitza tots els sagraments. Té una mena de monopoli, eh? La parròquia és el rostre visible de l'Església, és la vitrina de l'Església, de llegir en algun lloc. Veure la parròquia és veure l'Església per molta gent. Hem d'entendre que és unitat bàsica o cèl·lula de l'Església particular. Això està dit d'una altra manera. És la realització del misteri de l'Església. L'Església realitza en les parròquies d'una manera visible i aquell misteri de l'Església allà s'experimenta. Si voleu, també la dimensió canònica és la parròquia és també una institució jeràrquica. L'autoritat que té quan un se li nomena rector, quan té un consell, té una autoritat que de vegades no es podria fer des d'una altra manera. La parròquia és la presència pública de l'Església. Més que una comunitat de comunitats, és la comunió de comunitats. És a dir, això és bonic, que ho entenguem. De vegades els grups de la parròquia se senten com a comunitat, un grup de joves, un grup que es troba d'una manera o d'una altra, se senten molt formant comunitat. Però tota la parròquia és comunió de comunitats. La parròquia ha de ser perfeccionada contínuament. Continua sent un organisme indispensable de la primera necessitat. Per tant, Joan Pau II ho torna a afirmar, que la parròquia és necessària. No és tot. Papa Benet diu que la parròquia és un far que irradia la llum de la fe i així respon als desitjos més profunds i veritables del cor de l'home i dona significat i esperança a la vida de les persones i de les famílies. Quan un busca esperança, busca el consol, busca on alimentar la fe, on t'ha d'anar, bàsicament a la parròquia. Una de tantes definicions coneguda i popular del Papa Francesc, la parròquia és l'hospital de campanya. Això ho diu, entre moltes altres coses, quan parla de la pobresa i tantes vegades parla el paper que ha de fer la parròquia acollint els més pobres. Aquest és el bisbe Agustí, molt bonica aquesta definició. És una realitat volguda per l'Esperit, que sempre s'esperona a la fidelitat i a la recerca creativa. La torno a llegir perquè m'agrada, potser com a manera nova de dir. És una realitat volguda per l'Esperit, que sempre ens esperona a la fidelitat i a la recerca creativa. Avanço. La vida de la parròquia. L'Església, la parròquia, s'ha de realitzar, transformar constantment. L'Església sempre reformant-se. Per això ha de ser una veritable presència del misteri, proper i accessible a l'ésser concret humà. Tot el que fa a la parròquia ha de remetre al misteri eclesial. Per tant, ha de fer referència a la dimensió transcendental i a la història concreta de cada un. La parròquia no és una organització, no és una ONG, no és una estructura, no és només un servei, sinó ha d'expressar la presència de Déu en la història i, per tant, tot el que es faci, es promogui a la parròquia, tot el que la parròquia ha de revisar, ho ha de revisar en funció d'aquesta dimensió transcendental. Si no, seria només un servei social, de vegades, un servei religiós, que no és això. La renovació de la parròquia ha de fer l'experiència de viure en comunió trinitària, aquí encara ho diu amb més intensitat. Relació amb el Pare, parròquia de l'Esperit, a manera del Fill. Sempre amb un dinamisme, sempre, sí, però encara no, sí, però encara no, sempre avançant en aquesta tensió escatològica. Ja ho fem bé, però encara no, hem de rebre això, però encara no, sempre creixent, sempre revisant-se, sempre aquesta tensió, no com una cosa negativa, sinó com un estímul. L'Eucaristia com a centre ens diu que la comunió és més que solidaritat. La dimensió escatològica és més que una utopia. Apuntar-se a una causa ideal de la gent i la parròquia també s'hi apunta i ja està. No, és molt més que això. La parròquia és evangelitzadora, per tant, diu la bona notícia, l'explica. Missionera. En el conjunt, presència en el món, anunci explícit i interpretador de l'Evangeli. Ha de ser llevat. Si no anunciem explícitament Jesucrist, només fem un primer anunci o un anunci que no hi arribem mai. Això no seria el que el Papa, aquestes Pau VI, a l'Evangeli Unciandi, com demana aquesta dimensió que ha de ser aquest llevat. Llevat, però que hi ha de ser la presència de Jesucrist i anunciar-lo directament. El querigma, hem de saber dir la paraula Jesucrist per primera vegada o les vegades que cal. D'aquesta manera se supera tot reduccionisme, fent que cada dimensió no quedi tancada en ella mateixa. No tot és Càritas, no tot és catequesi, no tot és litúrgia, no tot són confraries. La parròquia té totes les dimensions i s'ha de fer referència, evidentment, a la dimensió transcendental. La comunitat parroquial és el primer lloc de trobament humà dels pobres amb el rostre de l'Església. Els pobres, quan busquen ser atesos a l'Església, han d'anar a la parròquia. I, per tant, l'experiència d'acollir un pobre és una riquesa i una obligació, i això, tant els documents del Papa com el mateix nostre bisbe ho insisteixen per activa i per passiva. La parròquia fa possible la presència pública de l'Església. La parròquia no es té missió d'estar tancada, reclosa amb ella mateixa. És el lloc de trobament, de diàleg, diàleg en totes les dimensions, en el món, en els pobres, en la cultura, de qualsevol àmbit. La parròquia pot ser rica en iniciatives, però ha de ser fruit de la vivència de comunió amb l'Esperit. Si es revisa la parròquia en funció només d'una estratègia de grups, això no arribaria enlloc. En canvi, si es revisa en funció de l'Esperit que hi ha en ell, sempre aquest dinamisme l'alimenta, l'estimula, li dona creativitat. No n'hi ha prou, doncs, en renovar la litúrgia o la solidaritat. L'unitat pastoral fonamental, que és la parròquia o agrupació de parròquies, ha de ser l'espai primer de vivència de fe, casa de tots i en l'àmbit de la responsabilitat del poble de Déu. Aquest és el document últim que els bisbes ens han donat per revisar el Vaticà II, l'aplicació del Concili de Tarraconense, i ara es fa una mica més, insisteix en això. Però ara concretem més i parlem de les línies d'acció i propostes de cara al futur, que és el que ens interessa molt, no? Posarem la segona. La parròquia ha de donar resposta als desafiaments de cada moment i, per tant, ha d'adequar-se segons les circumstàncies. No pot fer el mateix de sempre. Allò que diem, sempre s'havia fet així? No, senyor. Això suposa estar atents a l'esperit. què vol l'esperit de nosaltres, què vol l'esperit de les parròquies. La parròquia ha trobat noves formes de comunicar l'Evangeli, amb entusiasme. Això ho diu el Papa i això ho fa el Papa. La dimensió sinodal no sigui només una proposta als rectors, sinó que, reconeixement de la vocació baptismal, els laics han de tenir iniciativa i desig d'implicar-se creativament. El laic no pot ser un col·laborador més o un delegat o un executor del capellà. Tenir pel valor del baptisme, laic té una altra, la dimensió sinodal fa que les coses puguin viure molta més comunió. Es tracta de plantejar-se com a possibles laics animadors, a missió encomanada a alguns o diferents àmbits de la pastoral parroquial, assumir i gestionar responsabilitats. S'ha accelerat aquest plantejament per l'escassetat de preveres, però a qualsevol comunitat parroquial s'ha de viure com a fruit del baptisme, que tot laic forma part corresponsable de l'Església. Potser a uns li pot donar temporalment una responsabilitat. Un laic no necessàriament té una responsabilitat estructural per sempre. Dius, com gestionar, com fer, doncs, que un laic de missió pastoral o un laic de responsabilitat ho tingui temporalment. Això, qüestió de parròquies i qüestió de gestió, a replantejar com. S'han d'acceptar compromisos i necessiten formar-se. Per això volem que hi hagi no solament bona voluntat, sinó que ens preparem preparem gent perquè tinguin el futur autònom i prenguin, prendre responsabilitats. Aquí hi ha una altra pàgina, posa els anys dels nostres parròquies d'aquí, no? Entendre, fixeu-vos, una cosa molt senzilla, que les parròquies neixen molt tard, com a, per exemple, la nostra ciutat, a Reus. La primera parròquia serà una sola, com a Tarragona a la catedral, a Reus hi ha la prioral. Hi ha romànica, segle XII, encara la gòtica al segle XVII, però passi fins després que no surten les altres parròquies concretes. Després hi ha d'un decret, que això ja ho podríem trobar, sortirà la parròquia de Sant Joan, el 1911 es posa la primera pedra, s'acaba el 22, surt la de Sant Francesc, que surt junt amb la de Sant Pere, que en 1887. Després ja té llibres propis, perquè hi ha la prioral i llavors hi ha els religiosos, i allà a Sant Francesc llavors arriba un moment que passa a parròquia. Després hi ha les altres parròquies, hem dit Quirrei el 57, hem dit Sant Joan del començament del segle XIX, 20, l'11 la consagra el 22, després Sant Bernat Calbó el 66, 1966, i el barri Montserrat, que també una miqueta més tard, hi ha també l'Assumpció, que surt, deu fer el 60, i Sant Josep Obrer el 94. Bé, per tant, el Cabal és la parròquia central, i per quan se demana a Madrid que aquí ha crescut molt Reus, que hi ha molta riquesa però hi ha poques parròquies, doncs es dona permís per obrir les altres parròquies. Entendre que tot això és fruit de la voluntat d'extendre el cristianisme en llocs que estava, per exemple, Tarragona, la catedral. Què es fa? Sant Joan és la primera, que en diuen la pobilla, però també és molt tardana. Tot estava al voltant del bisbe, allà. Segueixo, que encara hi ha dues pàgines a dir. Més de dues pàgines. Construir, consolidar, afavorir el sentit de pertinença parroquial. Aquest és un dels tants reptes que tenim. El sentit de pertinença. Com, aquí ja hi podríem dedicar tota l'estona que volguéssim, com afavorir el sentit de pertinença. Les botigues tenen la seva parròquia i volen crear gent que es mantinguin fidels, la fidelitat, eh? I això és un repte que tenim a les parròquies. Treballar conjuntament amb comunitats religioses, col·legis, no en religiosos. Existeixen, són les mateixes persones, però no tenim una pedagogia habitual, constant, de treballar el mateix tots alhora i saber compaginar-ho. Evidentment, l'eina més pràctica i més pastoral i més volguda, si bé el Concili demana que hi hagi una comissió d'economia com a dret canònic, una comissió d'economia com a obligació, el rector ha de tenir, demana que hi hagi consells de pastorals, i els bisbes ho demanen gairebé per obligació també. Els consells pastoral parroquial, tant el propi com el de l'arxiprestat, tenen l'obligació i el deure de planificar, potenciar, empènyer, valorar, revisar les realitats de cada parròquia i també fer pràctic el projecte pastoral del bisbat. Hi ha també el bon plantejament de les unitats bàsiques de pastoral. Els diferents bisbats, tot el bisbat, hi ha un grupet de parròquies que va bé que tinguin en comú les coses. Unitat bàsica de pastoral. A la ciutat podem tenir tot una sola peça. Un altre plantejament que està resolt segons en quins llocs d'una manera o els altres d'una altra són els moviments. El moviment propi de la parròquia hauria de ser l'Acció Catòlica. Ara, aquest dissabte mateix, hi ha un plantejament a Barcelona com l'Acció Catòlica ha de té missió de, també de renovar la parròquia. Seria bonic que ens hi poguéssim apuntar. Hi ha altres moviments que no se senten parroquials. Han nascut al marge, a través d'un líder, d'un fundador, un paral·lel, i a vegades utilitzen la parròquia per a fer les seves seus serveis. Hi ha, per exemple, el seu, com parròquies i moviments estan en sintonia. L'Acció Catòlica sempre diem que hauria de tenir la febre necessària per mantenir la parròquia amb la temperatura suficient. Un moviment, un petits grups que tenen un projecte i es reuneixen ben sovint per posar-lo a terme, això ajuda molt. Teníem també, per exemple, una altra dimensió, que és les cofreries populars, que van creixent en molts àmbits, de vegades amb dificultats o no, però també manera com integrar-nos a la parròquia, com formar part de la parròquia, no només el moment puntual, sinó tot l'any. I els altres centres de cultes, pensem als santuaris, pensem als llocs on se fan misses, com ara les germanetes, com lligar l'estil parroquial amb totes les altres coses, amb els altres llocs que es celebra l'Eucaristia, que alguns llocs quasi que van fent una parròquia pròpia que ignora moltes dimensions d'una parròquia. I això és una riquesa i a la vegada un dèficit. Afrontar els plantejaments sense pors. Aquestes coses, doncs, qui ho afronta? Qui ens posem junts a plantejar les dificultats del nostre entorn? Com se planteja la pastoral de joves? El del món obrer, quasi que no en parlem. La presència de les institucions culturals, com hi fem, com no hi fem. Al centre de lectura es van fer algunes xerrades, en van anant molt bé. A les societats recreatives, a la dimensió política, què hi fan els cristians a la política, qui els ajuda a pensar, tota la dimensió missionera de l'Església, com ho fem possible, acompanyament del dol, sofriment, les vocacions, qui les cultiva, qui les fa possibles, qui pensa, qui pateix, la pastoral de la salut, de l'hospital, tot això són reptes que hi són, els pensem, fem el títol i avancem, i deixem i fem. Llavors no tenim una cosa ben estructurada. Per exemple, els esplais, que n'hi ha que tenen una molta implicació a les parròquies, però a vegades la vida parroquial la viuen en paral·lel. Estem en temps de minories, per tant, no per ser molts vol dir que siguem més bons, però com mantenir la minoria, com mantenir-los, la minoria, com crear lligams, eh? Necessàriament el diàleg amb la societat. No tenim estructurat el diàleg amb la societat d'una manera, diríem, clàssica, que ens permetés crear conviccions i conclusions i escrits que ens permetessin enriquir-nos. La parròquia, de fet, avui està condicionada per moltes coses. Per la mobilitat, per l'era digital, per la religiositat popular, pel descens de la pràctica dominical, que ens obliga a repensar una nova pedagogia. Vull fer corro més, eh? No quedar-se, per tant, també perillosament amb una èlite. Hi ha petits grups que s'hi trobem molt bé a la parròquia i es podem autocontemplar. Això fora un risc. Un altre repte molt important és com fer un plantejament que sigui transversal. És a dir, qualsevol plantejament del Domum o de Mans Unides o de l'Evangelització, el que sigui, que toqui tots els grups, o només toca la Legió de Maria, o només toca els Esplai, o només toca amb el Catequesi d'Adults, com fer que un plantejament diocesà sigui transversal, que toqui a tots. I això, clar, tenim l'Eucaristia, i l'Eucaristia a vegades no tenim temps de fer totes les coses. Alerta sadenal que les estructures burocràtiques ens mengin. Evitar el clericalisme dels laics. Hi ha uns laics que s'estimen molt les parròquies, però a vegades saben tots els cotarros, el clericalisme, i això no és necessari. Evidentment, s'han de fer equips responsables de càritas, de catequesi, de litúrgia, d'acompanyament, del dol, d'acollidors, d'adults, de moviment, d'economia, consell de pastoral, ciprestal, que creïn espais de comunió, intercanvi, donant responsabilitats. Com hem de donar responsabilitats a cada col·lectiu, cada grup? Estaria molt bé, per exemple, que tinguéssim unes pautes que ajudin a descobrir quines parròquies tenim. La pauta, que això, de fet, està en molts documents de l'Església, no estructurada, quina és la nostra parròquia, quins dèficits, quines riqueses té, com els puc compartir. També fora bonic que és una pauta per ajudar els preveres, els mossens, que se'n pogués mirar com la gent el veu, el revisi, fet amb caritat cristiana, ens faria molt de bé. Fora molt bonic que molts d'aquests serveis fossin quasi uns ministeris, que són ministeris, de fet. L'hostiari, que cull la porta, doncs que a l'incomençament de curs, així com fem els catequistes, una imposició de mans, poguéssim fer a tots els altres col·lectius. Els de Càritas, els donéssim un ministeri del servei. Els que obren la porta estan allà, un ministeri. Fora un signe molt bonic. Atenció a l'hospital, per un altre plantejament. Allà hi podria haver moltes coses a enriquir-nos. Contrastar les parròquies ens aniria molt bé. Contrastar cada parròquia que fa per enriquir-nos, per estimular-nos, per animar-nos, per ajudar-nos, per complementar-nos. M'agradaria fer molt bonica una publicació interparroquial a Reus, tots alhora, que poguessin, aquestes publicacions poguessin anar a les cases llançar pulguers, als col·lectius, a les entitats, una parròquia, una Reus que tingués una vida escrita i que es poguessin la gent veure. Fora una altra experiència molt bonica. No cal dir que la parròquia no ha d'estar tancada amb les seves estructures. Aquell qui es tanca en si mateix perd la identitat cristiana. No? Parròquia missionera, capaç de transformar-ho tot. Quan parlem de missions, no és només el que va fora, sinó que totes les nostres dimensions influencien els uns als altres. Els horaris, el llenguatge, l'estructura eclesial, tot hauria d'ajudar a ser evangelitzador. Per tant, no podem repetir el mateix de sempre. Però molt bonic, evidentment, que aquí a Reus, i això es planteja potser per l'any que ve, que hi hagués l'Institut Superior de Ciències Religioses que fes classes a Reus, o poques o moltes, i això permetés que els que volem aprofundir una mica més el tinguéssim de manera formal. Acabant. Constato que hi ha necessitats pastorals, podem constatar tots, això no dic res de nou, i em sembla que tot el que dic no és res de nou, per això ho dic de pressa pensant que em penso que ja ho sabeu. Necessitats pastorals, en tenim moltes. Hi ha un crit constant que la gent espera paraules profètiques, paraules i gestos profètics. Ens falten profetes de carrer, no profetes només de celebracions litúrgiques. En aquest temps de canvi hi hauria d'haver profetes que cridessin en veu alta i expliquéssim què de bo és viure en cristià. Tenim documents del magisteri actualitzats constantment. N'hi ha molts de documents que el papa en va posant sempre. Tenim projectes a tots els nivells. Tots els nivells. Cada col·lectiu té darrere un projecte ja avalat pel papa, pel bisp, per molts col·lectius. Només cal posar-los en pràctica. Tenim eines, estructures, materials, llocs, serveis, equips, institucions, calendaris. Tenim tot a l'abast. Tenim persones fins i tot disposades. Però aquests líders que han de ser, aquests laics que us correspon ser, missioners, testimonis en el món, a vegades ens falta un suport, un acompanyament important. Tenim a Reus preveres amb una forta personalitat. Aquesta força personalitat permet doncs, que cadascú faci el seu aire, però a vegades també crea distàncies. Tenim comunitats religioses, moltes, i hauríem de saber treballar conjunts. però tenim el més important de tot, que tenim l'Esperit Sant. I per tant, si podem renovar les parròquies, si tenim, evidentment, l'Esperit Sant, ens sintonitzem i escoltem l'Esperit Sant. Això és extraordinàriament important. Si no, faríem només estructures i serveis extres. Acabo dient que tot procés de renovació només caldria que féssim cas del que ens diu el Papa, que ens diu el Bisbe, i per això m'atreveixo a llegir ràpidament el títol d'aquest document que ja tots deveu conèixer, només l'índex, que el senyor Bisbe ens ha demanat que el fem nostre, que el comentem, i a partir d'aquí, a partir del maig, ell em vol fer un document nou programàtic. Això és els principis. I acabo llegint l'índex d'aquest llibre, que també el teniu aquí a l'abast. Per renovar les parròquies, per renovar els cristians, primer s'ha de renovar el mateix. No podem renovar els altres si un no es renova, això està claríssim, no? No podem dir que l'altre canviï una estructura si jo sóc incapaç de canviar la meva vida. Creure que l'Església que evangelitza és tot el poble de Déu, no és només des de la trona. Creure una Església que surt a l'encontre dels altres i fa atractiva la fe. No pot ser la fe un rotllo que no convenci, i si no convenci és que resulta el rotllo. Crear el diàleg constructiu amb els altres, fent servir paraules que explicitin el que vivim. Proposar la fe en positiu, respectant els temps i l'hora de Déu. Per tant, no es pot fer tot a l'hora i quan a mi em sembla bé. Això seria passar davant de la proposta i del ritme que el senyor espera de Nantes. Ser conscients que els cristians som l'ànima del món. Treballar per una església més sinodal, que valora la fe de tots els batejats. I això sinodal insisteix de moltes maneres, com treballar conjuntament. És un exercici necessari i que fa creïble la nostra parròquia. Si treballem sinodalment, la nostra parròquia és creïble. Anar al que és essencial de la fe cristiana, és a dir, a l'anunci de Jesucrist. Si ens quedem la fe només amb estructures, manaments i normes que hem posat a la nostra parròquia, no ajudem a ser lliures la gent. Construir una església en diàleg amb la cultura i el món. Propiciar la trobada amb l'església com una llar de fraternitat. Els tres últims punts. Treballar per un laicat compromès, actiu i ben format. I això és el que demanem de Valtros. Ben format. Per això fem aquestes xerrades que són aquest anunci. Viure la pobresa evangèlica en l'església pobra i pels pobres. De tot aquest text que he llegit, si tot parléssim de la pobresa, ja hauríem complert. El Papa, el bisbe, n'està ben empapat i ho diu de moltes maneres. I acabo aquesta última reflexió que el bisbe ens proposa: impulsar comunitats que donin un testimoniatge coherent de vida cristiana i de santedat, d'on brollaran les vocacions que l'Església necessita. I això encara m'he atrevit, darrere tenir una bibliografia, si és que algú li interessa, hi ha una manera de reestructurar la parròquia que sortia en una de les nostres publicacions del Mireu, hi ha totes les dimensions parroquials posades amb intenció, doncs, primer es posarà el Consell Pastoral, després es posarà Càritas, després es posarà la litúrgia, la catequesi, l'esplai com a dimensió pedagògica de la vida cristiana, els serveis de la pastoral de salut, catequesi d'adults, grup de joves, confraries, els acollidors, l'equip de Laudato Si, un grup que escolta el dol, companya, grup de comunicació, uns grups que es telefonen i s'avisen, es connecten, l'equip de neteja i l'equip d'economia. I això, pensar que la parròquia, la bisbat, té aquesta guia, un laic amb responsabilitat que va més enllà d'un petit servei, tots podem fer els petits serveis, però un laic que coneix l'església, la diòcesi, hauria de conèixer també aquesta guia. Ara no us ho explicaré perquè són les 9 i si voleu fer alguna pregunta, si dona. Aquí hi ha totes les dimensions, els grups de totes maneres del bisbat. Per tant, llegir una vegada aquesta guia ens fa descobrir la riquesa del bisbat i, per tant, que la parròquia també hi pot fer referència a qualsevol àmbit d'aquests. Això és interessant que algú o altre digui, deixa'm veure aquesta guia i conèixer tot el que hi ha en un bisbat. Bé, dit de pressa, la idea és que aquest laic que vulgui preparar-se per assumir responsabilitats de cara al futur ha de conèixer, estimar i deixar-se transformar, perquè és en va que els constructors s'hi afanyen si el guarda no vigila. És a dir, és inútil que ens fem tants esforços si després nostre Senyor no li fem cas. Les 9 en punt i acabo. No cal dir que us ensenyaria aquests llibres que els sabeu de sobres. Us ensenyaria aquest llibre, aquests quaderns de pastoral, que també és una riquesa immensa que matisa de moltes maneres doncs la parròquia, com s'ha de reinventar. Ara, una cosa és l'anunci i l'altra cosa és la pràctica que cadascú pot fer amb els que som. No es pot demanar que un faci una cosa si no hi ha les persones que ho poden fer. En tot cas, hem de crear les condicions perquè hi hagi tot tipus de persona i faci impossible. Si acabem aquí ben dit, si volem, no sé si és possible una pregunta o no és possible, si...
Per exemple, has dit que som una minoria i que la realitat és així, que cada vegada serem menys, les parròquies aniran a menys, els fidels seran menys, serà com les botigues, que baixa la clientela, es tanca la sucursal, per dir-ho així perquè s'entengui. És com allò que li pregunten a una mare, quin fill t'estimes més, quin dit et talles que no et faci mal. Com seria aquesta reorganització de parròquies, per exemple, en un arxiprestat? Es tancarien parròquies de perifèries perquè la gent se centralitzi? Es tancarien parròquies de centre perquè la gent surti a les perifèries? Com ho veus, això? Com es podria fer?
Se'ns ha encomanat que penséssim això. Ja sé, evidentment, les parròquies han d'estar obertes. Evidentment, potser d'una altra manera, segur que hem de reduir les misses, però una parròquia podria especialitzar-se més en joves, l'altra es podria especialitzar més en més litúrgic, més cultural, però segur que les línies del mapa que tenim parroquial han de variar, segur que no ens podem quedar amb parròquies territorials, segur que els arxius i els papers es podrien centralitzar en algun lloc. Tots som una mica gelosos perquè quan ve una persona buscant paper la coneixes, l'estimes, li preguntes, t'interesses, però també la persona que pot ser allà a l'altre lloc li ha de fer el mateix, sigui qui sigui, que un mossèn o un laic responsable pugui administrar els papers i pugui tenir aquest interès, l'ha de tenir. Per tant, no fer buscar papers, nosaltres som cristians. Per tant, segur que algun dia s'haurà d'estructurar tots els papers en una parròquia, en un espai. Els que són lluny, que bé poder ser present des de lluny. Per tant, segur que les parròquies extremes hauran de fer un servei o altre. Potser no el mateix, potser no de la mateixa manera, però jo no en tancaria cap. En tot cas, li oferiria un servei diferent.
Teresa Rofes. Gràcies, mossèn Pere, perquè ens ha ensenyat moltíssimes bones publicacions actualitzades a l'hora clàssiques de formació. Cites de teòlegs molt importants, també.
Bé, perquè sempre es va la xiqueta. I segur que he escoltat primer de les més atentes. Però també les correccions corresponents. Jo soc conscient que haver citat el Concili Vaticà II s'ha podrit de tantes coses i només qualsevol document permetria parar-se a dir. Però...
No, però ha fet una pinzellada.
Una pinzellada.
I les tenen citades i més o menys a fotografia, i que si algú la vol estendre...
Doncs, si us sembla bé,